I per tot arreu ens diuen que hi ha més moviment, que és una certa, un cert vessant optimista de les coses, el que s'observa en alguns dels titulars, en algunes de les informacions econòmiques, en definitiva, que sembla que hi ha una mica més de moviment. Això és el que es diu, a veure si en la vida real els nostres tres convidats d'avui ho ratifiquen o no. De moment, saludem a la Susana. Susana, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
No fa vacances la DEC, eh?
La DEC no fa vacances, no.
No fa vacances.
El servei del soci.
Per tant, hi ha cursos també durant aquests mesos.
Correcte. Ara tot just estem acabant d'enllestir la programació de cursos especial estiu que impartirem durant el mes de juliol.
Suposo que cursos més curts de durada.
Correcte. Però cursos d'una a dues sessions.
Entesos. Per aquells que vulguin aprofitar, que vulguin reciclar-se durant aquest estiu.
Correcte.
I amb un ventall, suposo, de possibilitats bastant ampli.
Sí,
no?
sí. De doncs, diferents àlies.
Entesos. Tot això al mes de juliol.
Al mes de juliol.
Qui vulgui més informació, bé, després espero tenir temps per la Susana i que pugui comentar tota l'agenda de l'ABEC per als propers dies. Cristina Martí, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Costa una miqueta més el micròfon,
bon dia, Vicenç.
Cristina. La Cristina que ve de Calident.
Sí.
Estan les coses millor?
Sí, la veritat és que sí. Estem lluitant molt, però bé, amb ganes.
Vinga. Roberto, bon dia, bona hora.
Rodolfo,
bon dia, bona hora.
Bon dia.
Rodolfo
bon dia.
Martínez d'Albert Newton.
Sí, sí.
Estan les coses millor?
Sí.
Jesús Gálvez, bon dia.
Bon dia.
De Tot Formació.
Exacte.
Estan les coses millor?
Anem fent.
Vinga. Aquest anem fent serviria l'any passat?
Una miqueta millor que l'any passat.
Vaja, el bé més optimista ha estat el de la Cristina.
Sí.
El bé més en equilibri ha estat el d'en Rodolfo i el bé més així d'esperança futura ha estat el d'en Jesús. Cristina, per què està millor?
Bueno, jo vaig quedar-me a la clínica fa 3 anyets, vale? I en perspectiva amb els anteriors, que ja venia de col·laboradora, obrint més hores, treballant més fort, però estem cada any, mica en mica, millorant les estadístiques de facturació, el volum de pacients també.
La Cristina ve de Calident, aquest és un projecte molt personal.
Sí, sí. Totalment.
I no sé si es marcava aquest termini, la Cristina, quan va començar, aquestes expectatives o...
Bé, jo sempre m'he deixat una miqueta...
Portar per
la meva professió, per el dia a dia. No tenia cap mena de perspectiva, perquè treballar amb les dents, amb pacients, ja era la meva, el meu tope.
Però esclar, posar-se en solitari era un risc.
Sí, era un risc, i més fa 3 anys que estàvem en plena crisi. Però bueno, va ser allò de dir, me tiro a la piscina o no? I vaig fer-ho i ara molt, molt contenta.
D'acord. La Cristina no forma part de cap cadena ni de part franquícia?
No. Calident és independent, ja existia fa 12 anys. I ara el que estem fent és un canvi, òbviament per actualitzar-nos, i un canvi més personal, un toque personal perquè és meva la clínica.
Sí.
I formar un nou equip i, bueno, pues, dedicar-me al que més m'agrada, que és, i al que serveixo, que són les dents.
Quan un té una clínica dental, suposo que en aquest context actual, més d'una franquícia o més de dues, s'hi acosta per si vol formar part de la franquícia o no?
La veritat és que no. Jo penso que ja és que és molt obvi que la clínica és d'un doctor i que no entren en joc cap mena de franquícia.
T'hi vas posar precisament en un moment de crisi i quan el negoci estava, vaja, no sé si dir que ja mires a banda i banda i ja...
Home, hi havia clíniques per tot arreu, jo estava embarassada de 7 mesos, vull dir-te que va ser com una mena de reto personal.
I hi ha massa oferta per la demanda o no?
Sí,
encara
a Sitges hi ha masses clíniques.
A Sitges hi ha massa clíniques.
Jo en comparar... Bueno, a Barcelona també n'hi ha moltes.
Sí.
Però vull dir-te, aquí per al volum de gent que realment viu, jo crec que hi ha un número potencialment elevat de clíniques. El que passa és que també moltes no funcionen com han de funcionar, algunes tanquen...
Una paradoxa, no? Perquè posar una clínica dental és una inversió important, no? S'han de complir uns requisits, vull dir que no és allò com posar...
I la maquinària
és molt... No és com per posar, diguem-ne, que 4 estanteries i d'això, sinó que...
I a més t'estàs actualitzant cada mes, quan no s'espatlla una cosa s'espatlla una altra, vull dir que tot està molt, molt, molt avançat, i sobretot la maquinària, els materials que fem servir, doncs és clar, és una despesa important cada mes, vamos.
Els clients que demanen? Va haver un moment en què, quan les coses anaven bé, parlaven molt els dentistes de blanquejament de dents, de tot el que serien, diguem-ne, operacions relacionades amb l'aspecte, i després es va parlar, quan hi havia crisis, d'aquelles operacions relacionades o d'aquelles intervencions relacionades amb les necessitats, amb estrictament el que seria la salut dental.
Sí.
Ara en quin àmbit estem?
Ara estem, a veure, jo tinc aquí la clínica a Poble Sec, llavors tinc molta gent de barri, que és la que ja venia anteriorment, llavors aquesta gent busca una miqueta més la funcionalitat. Si li falta una dent, pues posar-se un aparell. Vull dir-te, pròtesis... tema més que s'ha portat tota la vida.
D'acord.
A mi el que m'encanta...
No tant qüestions, per dir-ho així, de que vagin més enllà d'estètica, per dir-ho així. No.
El que passa és que jo vaig especialitzar-me en estètica dental i és el que a mi em fascina més.
D'acord.
I és el que estic promovent una miqueta més aquí a Sitges, no? Mm-hmm. Llavors parlem de pues carilles, de corones ceràmiques, de blanquejos...
Aturem-nos un moment, què són carilles?
Carilles són unes làmines que es posen de ceràmica o de composite per millorar l'estètica de les dents. Vale? Es poden fer tant una peça com, si volem millorar tot un somriure, pues podem fer tota l'arcada superior i l'arcada inferior.
D'acord, però què és, una mena de recobriment?
O és una mena de recobriment que es posa sobre la dent vale? Per blanquejar, per arreglar malposicions, per dents trencades, per deixar un somriure d'allò de Hollywood, no?
Uh-huh.
Llavors això ho treballo molt a Barcelona, que vaig un dia en exclusiva, i aquí pues, també, a la meva clínica.
D'acord. I després has dit, a part de les carilles...
El blanquejament, jo tinc una oferta ara molt bona, que està a meitat de preu, i amb això, pues, si abans es feia un blanqueig, per dir-te alguna cosa, pues, mensualment, ara fem de l'ordre de 5 o 6 blanqueigs al mes. Clar, també està... una miqueta...
És a dir, hi ha més demanda d'això, eh?
Sí, perquè els preus estan, els he baixat perquè la gent pugui accedir i s'ho pugui fer, s'ho pugui permetre.
Fem una pregunta molt d'espectador de mitjans.
Sí.
Hi ha gent amb les dents molt blanques, o massa blanques. Jo no sé si potser soc jo, però hi ha dentadures escandalosament blanques,
sí,
no?
Sí, s'ha posat molt de moda, vull dir-te, seguim molt els patrons dels Estats Units, que allà està molt en auge de... el tema de dents de molt, molt, molt blanques, i hi ha molts pacients que t'ho demanen. Però clar, si tu veus un pacient amb certa edat, ara no vull tampoc entrar
en edats.
Però és impossible tenir les dents tan blanques si no és perquè es fa un tractament de blanqueig, o si m'apures probablement seran carilles o fundes.
D'acord. És a dir, les dents, si vols, les pots tenir blanques com allò blanc d'hospital, si vols.
Si vols, tractant-les, sí.
Això perjudica la dent o no?
No, clar, la dent s'han de fer unes revisions, òbviament, controlar molt bé que no hi hagi problema de genives, que no hi hagi càries, que la boca estigui sana.
Primer un ha de tenir la boca sana abans de voler...
Òbviament, sempre, no faig cap mena de tractament d'estètica si la boca no està en perfectes condicions. Un cop està perfecta, llavors, clar, les dents, segons la mena de tractament que fem, s'han de treballar més o menys. Però avui en dia tenim tractaments amb els quals la dent no s'ha de tocar res.
D'acord, i una més. Ens cuidem la dentadura?
Cada cop més. Tenim els pacients més motivats, també ensenyem més l'important que és cuidar les dents des de petits. Cada cop en venen pacients més petitons.
Et anava a preguntar per això precisament. Nens i nenes, sí.
I jo estic molt a sobre del pacient fent recols, és a dir, trucades per recordar que han de venir, depenent de cada pacient, cada 4 mesos, cada 6, un cop a l'any, per fer neteges, per fer, bueno, doncs per controlar que no hi hagi cap peça que estigui malament, cap problema de periodontal ni de genives, i bueno, sobretot fer una odontologia més aviat preventiva, que és molt millor pel pacient, ens evitem problemes a llarg plaç i a més és més econòmica.
Rodolfo, que les coses vagin millor, què vol dir? Que es venen més ordinadors? Costa't una miqueta més el micro.
Vale. Nosaltres, a veure, estem fent sobretot el servei a empreses i tal, i ara en les empreses es nota una mica de repunte, o sigui, han començat ja les empreses a funcionar, o sigui, el nivell global de facturació de l'empresa ha pujat respecte a l'any passat.
D'acord.
L'únic que no està a un nivell, com si diguéssim, òptim, perquè nosaltres encara no estem a un nivell que diguéssim, ara comencem a estar al, segons el mes que estem, a la facturació que hauríem de tenir.
D'acord.
Però això està una mica baix. I és perquè les empreses també van amb molt de cuidado. O sigui, per això, i abans amb els particulars,
per això has fet un millor prudent, per dir-ho així.
Sí, notes un retard, notes un retard amb els particulars.
D'acord.
Perquè clar, no, primer ha d'anar per exemple a l'empresa B a fiançar-se, i llavors quan s'atreviran, com si diguéssim, a pujar
a tornar a fer un pas.
Sí, sí, sí. Sí, igual agafaran més gent, s'atreviran a pujar una mica els salaris en funció dels resultats i tal, però de moment jo crec que no s'atreveixen perquè les empreses han de ser cautes.
D'acord, i en el cas de particulars?
En el cas de particulars pues, fan lo just, el que no queda més remei de fer. O sigui, ara, per exemple, igual tindrem les ventes típiques abans de començament de curs, de, sí, sí, de la nena que demana el portàtil perquè necessita per a la universitat. I després també pues, el típic ara d'abans d'anar de vacances, pues, allò que et compres, allò que necessites per les vacances, una cosa amb mobilitat i tal, però lo just, o sigui, no, reposar una màquina que s'ha espatllat i a vegades no la reposes perquè et sobrava, vale? I t'havien regalat una en el banc, l'aprofites i no...
D'acord, que quan s'espatlla a vegades descobreixes que tampoc et feia tanta falta tenir-la.
Sí, 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 notes una mica la racionalitat i...
Tot allò que es va comprar de més, gairebé,
sí, sí, sí,
que
sí,
també n'hi ha, suposo, no?
Allò que t'han regalat en el banc i tal, perquè... El banc ja saps que no ven préstecs ni ven diners, sí, sí, sinó que ajuda, o sigui, rep les ajudes de l'Estat i no necessita donar préstecs ni res per funcionar, amb el qual així ens estem tots.
Vale. Més tablets es compren ara?
Jo crec que la tablet ha frenat una mica ja.
Sí?
La gent ja que necessita tenir la tablet ja la té. A més, igual tenia molta expectativa amb la tablet i s'han donat compte que necessiten més una màquina com la que tens tu ara aquí davant, que és un petit,
sí?
Portàtil. Sí? Mal, sí. Ara venim bastant en el que són tabletes, però per exemple en Windows 8. És
per què?
Teclat i tot.
Per què? Què ha passat? Era molt llaminer d'entrada i després resulta que en la pràctica no és tant...
Tu estàs de vacances o el que sigui, igual necessites en el moment que... O sigui, per entrar a internet està molt bé una tablet. Però, per exemple, si necessites fer alguna cosa amb el banc o amb Vicenda o el que sigui, necessites tenir un PC normal i corrent per treballar.
D'acord, si has d'anar una mica més enllà i has d'escriure alguna cosa, si has...
No, també es pot fer amb una tablet.
No, està clar, però...
Tampoc tenim el costum. Hi ha una cosa, si tu al treball estàs 8 hores treballant amb un PC i després quan has de fer una carta
no saps
has de fer servir
eh?
A l'editor l'Android, pues és una mica més complicat. O sigui, és la gent fa servir el que té a la feina. Com si
Des d'un punt de vista de competència,
sí.
Cada vegada, i ho hem parlat en més d'una ocasió amb en Rodolfo, l'entorn en el món tecnològic té una competència fortíssima, els preus cada vegada més baixos, ningú ja pensa en quan has d'arreglar un aparell, sinó llançar-lo directament i comprar-ne un altre. Això continua d'aquesta forma, no?
Nosaltres sempre que podem mirem de recuperar les màquines. O sigui, a mi no m'agrada llançar...
Un exemple molt senzill, que en Rodolfo deu conèixer com coneix tothom. Un ara es pot comprar una impressora,
sí.
Per 30 euros i tenir una impressora amb escàner,
sí.
I que al final els consumibles de tinta li valguin més que la impressora nova.
Sí.
I per tant, penses bé, què faig? La torno a comprar nova en lloc de comprar uns consumibles que em valdran més que l'impressor?
No, però aquí, per exemple, nosaltres fem la didàctica sempre d'explicar...
Dic per si hi ha això, per si sí, molts sí, consumidors sí. Es poden trobar ara amb una qüestió tan simple com aquesta.
Tu ara agafes una caixa de folis de 2.500 fulls,
sí.
Vale? I tu mires quan et costa imprimir allò amb una impressora de 40 euros, vale? I costa molt més que amb una impressora, per exemple, de 100 euros. Per què? Perquè el consumible és molt més car per pàgina amb una màquina de 40 euros que amb sí. Una màquina de 100, vale? I llavors normalment sempre mirem d'aconsellar que no s'agafin la més barateta, sinó que agafin una que el preu cost, com si haguéssim d'imprimir, després que li surti més barato.
D'acord.
I la diferència és bestial. O sigui, trobes que amb aquí 2.500 folis fiques els consumibles que necessites per fer allò i la impressora i ja surt gratis normalment la de 100.
D'acord.
I guanyes diners.
A vegades no hi pensem a l'hora de comprar, eh?
No, però per això estan les botigues. Tu pots anar a un lloc, a un lineal, agafes una impressora, no t'aconsellen i resulta que després surt més cara. En un any has pagat més, com si haguéssim, del que ho has pagat amb l'altre, incluint el preu de la impressora.
Els consumibles són un dels components més cars que hi pot haver, no?
ho van comparar una vegada amb el Chanel número 5 i tal,
sí,
i
o amb la sang humana gairebé, allò, sí, de la, sí, allò de la tinta d'impressora, que és gairebé més cara, sí, sí, que el que pot, és un disbarat el preu que es paga.
Em sembla que el Jordi Évole, hi ha una cosa que em van passar una vegada per internet, uh-huh, i que és molt maca, perquè resulta que tu comences a comparar, pues, amb el petroli,
ah, exacte,
i resulta que dius, bueno, a veure, un és mil·lilitre de no sé què
de la tinta d'impressora, vale, és,
i dius, costa mil vegades més que el litre de gasolina, espera't un moment. I llavors agafen i diuen, i si comparem amb no sé què, i comencen a comparar-lo amb perfumes, però d'aquells de... I resulta que és molt més car que qualsevol perfum d'aquells de... Sí, 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 realment. Per això s'estan aprofitant, o sigui, es regalen... Nosaltres ens ho havíem fet, hi havia una marca que ens havia regalat inclús impressores d'aquestes de color, i li dèiem, jo aquesta...
On és el negoci?
Jo aquesta impressora no la venc. Diu, no, no, regalarà si vols, diu, perquè nosaltres guanyem amb
els cartutxos,
amb
el, no?
Cartutxo.
Amb els cartutxos, sí, sí. Per tant,
però és que és, o sigui, jo trobo que això és immoral, o sigui, que no és, a veure si entens, que no ho trobo bé, entens? Sí, sí, hi ha impressores inclús que has de pensar que n'hi ha consumibles de 75.000 fulles, vale?
És, sí, a dir, hi ha consumibles, hi ha cartutxos capaços,
n'hi ha impressores, sí, que realment tenen un consum molt baix i el preu tampoc és tan alt, o sigui, jo tinc un cost, però Percepson té, per exemple, una impressora que fa 75.000 fulles amb el cartutxo que
qualifiques.
No és un cartutxo, sinó que ja veus que t'estic fent una forma, veu per la ràdio, vale, però és com si fossin dos tetabrics, com si diguéssim, sí, que estigués, sí, en un cantó, l'únic que és en una bossa bastant antiestètic, l'únic que jo surt tirat de preu més barat que una
lassa. Però suposo que no acostumem mai a saber o a tenir al cap quina quantitat de cartut, de folis imprimirem.
T'ho posen moltes vegades, t'ho posen al cartutxo.
Sí, però vol dir que no hi pensem mai, no? Comprar una impressora.
No, bueno, però...
A no ser que un tingui ja una empresa i digui, mira, cada dia no sé què, sinó quan comprem una impressora...
Això cada vegada més ho has de pensar, o sigui, perquè són, és el continu, o sigui, és on realment després fas la despesa. Mm-hmm. La despesa.
Jesús, pensem en formar-nos?
Doncs mira, no, precisament no, estava pensant, vaja, en això que estava dient el Rodolfo, i està molt bé el tema de les impressores i tot això, però és que segurament el que havíem de fer és formar-nos per no utilitzar paper, que segurament és el que hauríem de fer. Ja a taula estic veient La Vanguardia, no? Suposo que El Periódico, companyia, i tenim un ordinador a sobre, a taula. Segurament totes aquestes edicions les podríem tenir en un PDF que podríem consultar igualment, que és molt més útil, que puc buscar per qualsevol tema directament al buscador i no passar les pàgines. És a dir, que al final... per no dir, parlant també dels costos, és de fet d'haver de subscriure amb aquest tipus de servei de paper, no tenir impressores, tones, etc. És a dir, que podíem invertir en la nostra formació per intentar abaratir-se uns quins costos. Llavors, la pregunta que em feies, llavors pensem en formar-nos? Doncs no gaire, ja es veu. És a dir, una cosa que, clar, a mi em costa entendre, perquè jo
aquest, porto aquest ha estat un discurs contundent, perquè l'home que renuncia al paper...
No és que renunciem, sinó simplement que fem el paper que necessitem, vale? És a dir, treballo en empreses, fem consultoria a part de temes de formació, i veiem com és una pràctica habitual imprimir per imprimir.
D'acord.
Imprimir per imprimir. Vaig a donar-li un paper a la persona del costat, i en comptes d'enviar-li un e-mail, li imprimeixo el paper i li poso sobre la taula.
Ens hem acostumat, D'acord.
Llavors és qüestió d'hàbit, de consum, vale? Al final ja no és només un tema ecològic, que ho és, però és que si amb això no tenim prou per el tema consciència, doncs parlem de costos, és a dir, estem en un moment de crisi.
Anava a dir, així encara ens poden conscienciar aquestes impressores tan econòmiques, perquè dius, bueno, home, si els cartutxos en valen el que en valen, doncs només imprimireu que en convingui, i no imprimiré amb tantes ganes ni amb tanta èmfasi i tot, no?
Evidentment.
Vaja, tot té un vessant. Clar, si saps que el cartutxo val un disbarat, doncs aleshores, mira, t'abstindràs d'imprimir la primera cosa que et passi pel cap, no?
És clar, és a dir, quan veus multinacionals que els han tret les impressores directament, dius, vale, perfecte, ho entenc.
D'acord.
Ho entenc, és la manera...
És a dir, que hi ha equips de treball que van sense impressora.
Per suposat.
Rodolfo, salva aquest argument, a veure, d'alguna
manera. No, jo t'explico. A veure, nosaltres en l'any 95-96 vam eliminar tot el paper pràcticament de les centrals nuclears d'Escuí Vandellós. O sigui, vam fer un projecte, que ens van donar un premi a l'ADEC i tot. Mm-hmm. Clar, era, a més, posar en disponibilitat de manera electrònica, inclús per gent amb mobilitat reduïda, tota la informació que a vegades podia ser inclús imprescindible per una emergència, entens? I coses que estan en diferents puestos recopilades i tal, pues ho van passar tot a PDF, van ser dels pioners en fer tota la part aquesta digitalització.
En fer una digitalització de tot un...
Bueno, sí, és que era tots els procediments. O sigui, ara quan arriba inclús un comunicat o el que sigui, automàticament, en comptes d'anar a l'arxiu en paper,
sí,
es guarda en l'arxiu en paper, però es digitalitza i automàticament tota la distribució interna, com si diguéssim, abans eren fotocòpies amb un segell, mm-hmm, i la llista de distribució, ara es fa de manera electrònica.
És a dir, queda un arxiu en paper, però...
De les coses, a veure, és que per exemple tota la documentació nuclear té 30 anys d'obligació de tenir-la guardada, o sigui,
en paper,
el tema, el tema radiològic, per exemple, suposo de la clínica dental, tot el que posen amb el segell, com si diguéssim, que queda afectat per...
Hi ha l'obligació de guardar-ho durant...
Has de guardar-lo durant 30 anys, vale? I llavors en té de radioprotecció totes aquestes coses, perquè com és una cosa que dona llullo perquè no es veu, entens? O sigui, es prenen precaucions molt més grans que amb altres productes que són més perillosos a vegades. Però que no tenim la consciència de que poden ser perillosos.
D'acord, però tornant a aquest argument, cada vegada hauríem de fer servir menys el paper, per exemple?
Home, penso que sí, però és un tema ja personal, no? Però sí que entenc que evidentment tampoc es pot traumatitzar la gent que treballa a les empreses i dir-li, no tindràs paper, no? Bueno, pues aquí estarà deixant de la formació. És a dir, si igual que ens hem format per utilitzar ordinadors, pues ara segurament ens hem de formar per acostumar-nos a utilitzar suports digitals. Siguin tablets, siguin PDFs, siguin ordinadors, siguin pantalles tàctils. Per tant, aquesta és la part que segurament les empreses no inverteixen, no?
D'acord.
Que és a dir, fem una transició del paper a una mica un món digital, que és el que tenim. Ahir sortia Jaume Barberà parlant d'això, el programa Retrats, precisament per aquest tema, no? Parlant dels robots del futur, no? Bueno, doncs això estem. El que no podem és intentar aplicar-ho a l'empresa sense fer un pla de formació, sense que fer una transició de que la gent passi de tenir el paper com a eina fonamental, doncs a tenir altres entorns en el qual al final se sentiran còmodes també, però d'un dia per l'altre és impossible.
D'acord, per què tenim la sensació que ara que més que mai estem en el món virtual, estigui a vegades costant tant que s'incorporin algunes generacions? Vaja, sí que ho veiem en els més petits, amb nanos de 4 anys, 5, 6, 7, 8, 10, 15, que ja el paper ni tan sols, vaja, el toque no els hi passa per davant i ja res, però en canvi, amb generacions de més grans, ja sigui de 30 cap amunt, continua costant tant això.
És la resistència al canvi.
Sí?
Sí, són bitxos d'hàbits de les persones. I si tu has crescut en un entorn en el que sempre ho has fet d'una manera, que et vingui algú o que et vingui alguna empresa o que et vingui
a canviar-te
l'hàbit, de moment no el vull incorporar. Només pel fet que m'obliguin a canviar. Vale? Clar, que s'ha de fer pedagogia de les avantatges, evidentment, i dels inconvenients que també tenen. Si no hi ha cap problema, podem parlar dels inconvenients també. L'important és que al final un se n'adoni que al final té més avantatges que inconvenients i que al final és un salt que hem de fer tots, sí o sí, perquè ho farem perquè per necessitat o ho farem imposats. Per exemple, un cas molt clar, la hisenda pública. La hisenda pública ja ens està marcant les directrius de com funcionar amb ells. I tot és a nivell
que ja no es poden
digital.
Fer, entre altres coses, ja no es poden fer esborranys amb escriptura, amb bolígraf.
Per tant, vulguem o no vulguem, al final i se n'has tindrà més controlats, i una de les maneres de tenir controlats és utilitzant sistemes informàtics. Per tant, no descartem que dintre uns anys tota la nostra facturació passi per a les seves mans. De fet, hi ha països que funciona, Mèxic funciona d'aquesta manera. Vale? Per tant, no vol dir que ho fem demà, no? Però que aquesta transició, si tenim aquesta resistència contínua, al final ens agafa el toro.
D'acord. En Rodolfo fa uns moments ens deia que té la sensació que les empreses estan o s'estan movent una miqueta més. Vosaltres teniu també aquesta sensació?
Sí, més que l'any passat, sí.
Més que l'any passat, sí?
Sí, nosaltres, clar, el nostre sector és la formació, el qual és un sector en el qual, més que tema d'inversió de calés, perquè al final nosaltres gestionem les bonificacions, amb el qual la majoria de les empreses surten gratis els cursos,
d'acord,
és un tema de consciència. Què passa? Que quan estan amoïnades per altres temes, com per tema costos, temes
d'acord,
laborals...
No pensen pas en la formació.
No pensen en formació. Ni els treballadors demanen formació pel fet de, no sé si estaré dos dies aquí o no sé què passarà en el futur, ni els empresaris tampoc estan pensant en aquestes coses.
Bé, de fet, tots tres viviu el mateix. Quan hi ha crisi, pocs pensen en arreglar-se les dents, a no sé que sigui un cas d'emergència. Quan hi ha crisi, pocs pensen en comprar un equip informàtic, sinó en que li arreglin fins que allò aguanti. I en el vostre cas, si ningú pensa en la formació fins que hi ha possibilitats
cas d'emergència al nostre cas. De fet, els últims anys el que més fem són formacions a mida per solucionar problemes reals. És a dir, al final li acabes preguntant a l'empresari quin problema té. per dir, a veure, jo t'ensenyaré a solucionar-ho i a partir d'aquí ho solucionaràs tu, perquè jo tinc clar que no voldràs tenir un cost mensual de por vida
per poder per resoldre això.
Per sí. tant, jo t'ensenyaré a fer-ho, vale? Les coses necessàries fins al punt que pots fer-ho tu, evidentment, i a partir d'aquí tira milles. I aquí és la manera al final de treballar amb les empreses. Volem veure que la formació té una solució real ara,
d'acord.
Curt termini, no ni a mig termini ni al termini, mm-hmm. Això ja de moment s'ha acabat.
D'acord, parlant de formació, com que la Cristina ens deia que també ha de fer un grup al voltant,
sí.
Costa trobar bons professionals?
La veritat és que sí, costa. Sí? Sí. A veure, el que és l'equip de personal auxiliar, jo he apostat molt per el que és gent que potser no ve del sector, però que té moltes ganes. Vale? És com començar de zero, no?
Sembla mentida, donar...
Sí. Jo amb Calivent estic formant a gent que, pues, que he conegut aquí a Sitges, que fa uns mesos que vaig venir a viure,
uh-huh.
Gent que s'ha quedat sense feina.
I que podia venir de
dalt. De qualsevol sector. Llavors...
És a dir, ni tan sols vinculat amb cap especialitat mèdica? Ni...
No.
No.
Una de les meves auxiliars era abans treballava amb el sector de ventes d'implants.
D'acord.
Que vull dir-te de, no,
però no havia...
No havia treballat amb pacients, no?
Era una comercial.
Sí. I clar, però té moltes ganes. Té moltes ganes, és molt lluitadora i vull dir-te, i són gent, per mi és molt important que sigui gent de la vora, que sigui a prop, perquè clar,
d'acord.
La distància amb feines que potser pensem en plegar a les 8 i pleguem a les 9... és important, però bàsicament a mi m'agrada formar la gent una miqueta fer-la a la mida meva.
D'acord.
I...
O sigui, una qüestió d'actitud,
sí,
vols?
Sí, jo aposto molt per el que és les ganes i l'aptitud de la gent.
Que això és una intangible, eh?
Sí, a veure,
perquè,
també t'ha dit la veritat, cansa molt més això que no tenir algú que ja sap i sap del que estàs parlant, però gent que d'aquí uns mesos segurament treballant a la perfecció i fem un equip boníssim, però sí que en comparació quan col·laboro amb altres clíniques òbviament mirem de tenir a personal que ja vingui del sector, que tingui la formació adequada, no? Però que es pot aprendre perfectament a la vida de tot i jo crec que l'important és tenir les ganes, voler lluitar i òbviament és fàcil a la llarga. Sí.
O sigui que les ganes són més importants que el currículum o poden ser més importants que
per
el
mi, sempre
sí.
En totes les,
sí.
En tots els àmbits, a veure,
sí.
Depèn per a
no,
cada
depèn, però en el teu cas
si és una persona molt aprensiva és obvi que no pot treballar.
D'acord, però l'experiència professional et demostra que val més trobar una persona que tingui ganes de fer una determinada feina que no algú que tingui un currículum professional que ho pugui acreditar però que li
amb el
costi...
sector d'auxiliars i d'ajuda sí, amb el sector de col·laboradors de que tenim a l'equip
sí.
quatre odontòlegs més, òbviament aquí
el que
prima és el currículum.
Uh-huh.
Però el que és personal de recepció, d'ajuda dins del box, això es pot adquirir i aquí sí que és més important.
D'acord.
Tenir ganes, vull dir que si arriba l'hora de pagar
aquell personal que
i
d'ajudar
que et quedis.
D'acord.
Perquè hi ha gent que té molt currículum però quan arriben les 8 es canvia i marxa. Clar, en aquest sentit és important voler ajudar que t'agradi tractar amb els pacients,
mm-hmm.
cuidar-los, per mi és la clau d'una empresa com és dental o mèdica,
mm-hmm.
que el pacient tal qual entri estigui còmode, se senti com a casa, perquè clar, la gent no ve a fer-se un massatge, la gent ve
exacte.
A patir, amb la qual cosa si a l'entrada clínica hi ha la persona que està a la recepció, pues, els atén amb un somriure,
mm-hmm.
És carinyosa...
I genera empatia, vaja.
Clar, el pacient està molt més... Molt
d'acord
més
amb aquest plantejament?
Totalment.
Sí?
Totalment.
Totalment.
Sí.
Si no...
El currículum no s'hi pot posar, això. Estoy dispuesto a todo. Com ho posem, això, en el currículum?
Molt complicat.
Molt complicat.
Això es veu en una entrevista i després es demostra amb el dia a dia.
D'acord. Sí?
Depèn de la nostra intuïció, moltes vegades.
Depèn de la nostra intuïció.
Sí, perquè les entrevistes també es poden passar i també...
Ja.
Evidentment, no?
Clar,
però...
això l'indica després al dia a dia, no? Però la primera, ja la primera toma de contacte és important.
Sí?
Perquè el currículum et pot dir...
Si
a mi una entrevista ja la persona no m'agrada, rara vegada...
I hi ha ull clínic amb això? Es veu a vegades...
Es veu de vegades, també. Hi ha gent que sembla que tingui moltes ganes i al cap de dues setmanes es cansa, també t'ho trobes això. però la persona...
En general,
la persona...
es veu aviat la persona que creus que pot funcionar?
Sí. I en una setmana t'asseguro que es veu bastant ja.
D'acord.
En una setmana de feina.
Es veu aviat, bastant, Jesús, qui vol treballar, treballa?
Qui vol treballar, treballa? Que complicada aquesta pregunta. Diria que sí, el que passa és que segurament en les condicions que desitjaria no. Per tant, s'ha de valorar les circumstàncies personals de cadascú avui dia, no? I hi ha circumstàncies molt complicades, no? Familiars, de molta gent, per tant,
hem fet una pregunta molt tendenciosa, eh?
Sí,
no
sé,
és allò de dir que els que no treballen és perquè no volen, no?
Exacte.
No. En el sentit que deia la Cristina, que es nota aviat les persones que venen molt predisposades a aconseguir aquella feina i a lluitar per una feina.
Generalment es nota.
Sobretot
en els peros, no? És a dir, hi ha molta gent ja que entra amb 10 peros i només una aportació.
Però si abre el sábado, però si queda a les 8, però... Pues però va ser que no treballes aquí, vull dir-te que si ja comences amb poques ganes és impossible. I a més, tal com estem avui en dia lluitant a tope, no? Si jo estic obrint de 9 a 8 i jo treballo la primera, pues vull dir-te la gent de l'equip ha de treballar com a mínim igual.
Mm-hmm. Una línia difícil aquesta d'equilibri, suposo, eh? Perquè però allò, la vida, la feina, la vida, la conciliació de les coses...
És complicat.
Estem en temps difícils, vull dir, hem d'estar a l'alçada de les circumstàncies que tenim, és que no hi ha més, s'ha de lluitar perquè si no, no hi arribem.
Rodolfo, la vostra també és una feina d'aquelles que si una empresa necessita que li arreglin un problema...
Home, pues sí. No, a vegades són bombers, o sigui,
a vegades sou bombers, no? Sí, i els bombers no hi ha hores, no?
No.
Costa trobar persones professionals?
En el nostre n'hi ha bastanta vocació, perquè hi ha molta gent també que es creu que sap més del que perquè en el nostre sí que notes molt ràpidament si la persona que ve no
reuneix les condicions,
efectivament, perquè és molt evident. Una cosa, parlant-ho d'abans, que m'has deixat amb una cosa que estàvem preguntant...
En què, això del paper encara? Sí,
jo et dic una cosa, mira, amb el tema digital, no, jo t'ho dic perquè passa el següent. Jo, per exemple, vaig començar a treballar amb una
tableta... En el tema del trànsit digital, vols dir?
Sí, vaig començar a treballar amb una tableta de 7 polzades i has de pensar que ja tenim una edat en la qual amb la de 10 i pico treballo millor, ¿vale? Perquè resulta que quan la vaig començar a agafar no tenia el mateix problema, però en un any... Resulta que perdem molta vista. Jo no sé tu, que comences a tenir la teva edat.
Sí, sí.
O sigui que, i és una de les coses que realment... I després n'hi ha una altra cosa que m'amoïna.
Vaig a contestar això.
En resposta a les dues coses, i això ja parles tu de seguir.
Vale.
Després n'hi ha una altra cosa que
per perdre la vista, els odontòlegs també poden parlar, perquè aquesta, la vostra, és una feina
en què
la vista...
La vista és molt important i també és passat, no?, de... passa factura, però vull dir-te que també n'hi ha lents d'augment, vull dir-te que cada cop està fent-te la vida més fàcil, no? Jo ara he invertit en unes lents d'augment per treballar amb més precisió i clar, és una meravella. T'has d'acostumar,
Costa,
perquè t'has d'acostumar, però és una meravella.
Estem en el mateix. I
després n'hi ha una altra cosa, i és jo no sé la memòria que tindrem dintre d'uns anys del que està passant durant aquesta època. Tens? Perquè jo sé que n'hi ha molta gent que ha perdut totes les seves fotos i vídeos del que tenien, i això és una cosa que no havia passat fa un temps, entens? Perquè n'hi havia mitjans que semblaven més efímers i resulta que... I abans, jo no sé, ara ja t'ho dic, em dóna por que es perdi molta memòria del que està passant avui en dia. Jo, per exemple, si tinc ganes...
És lògic preguntar-ho, això, Tots els historials clínics que pot tenir la Cristina els pot tenir en paper.
Jo, de fet, els tinc encara en paper. I ara ja estem introduint el que és el sistema informàtic.
No, però això et pot donar una certa garantia que durant 10 anys, 20 anys, 30 anys això es guardarà. Però jo no sé, dintre de 150 anys...
Però el que passa és que cada cop necessito més espai per guardar historials. Estem parlant ja de 6.000 historials.
Això es digitalitza en 10 minuts.
Sí, sí.
Una bona màquina i t'ho puc ensenyar en 10 minuts com fer-ho.
Bueno, després ja prendré nota del contacte perquè m'interessa això.
Jo, per exemple, si tinc que anar amb un velé des d'aquí fins a Còrcega o Cerdanya directament i em diuen que tinc només dispositius electrònics, diria que socorro. O sigui, hi ha coses que encara no, no, i jo soc físic, que tindria de fiar-me de coses d'aquestes electròniques, mm-hmm. i del, però jo sé que les coses poden fallar, entens? I, mm-hmm. i d'alguna manera m'agrada tenir un altre suport extra per coses que siguin crítiques, entens? Mm-hmm. Això no vol dir que el 99% de les coses que són efímeres dintre de 5-10 anys que es puguin manegar en digital, mm-hmm. i crec que ha de ser així. Però les fotos ara que s'estan fent de les bodes, del no sé què, jo crec que dintre d'uns anys el que s'ha casat igual sí que les té, uh-huh. però ningú més.
Entens? Familiars, de, familiars de nuvis, ja ho sabeu. Ja. Perdreu les fotos un moment o altre.
Bueno, estaven al Facebook, no? Ara, estaven al Facebook i a les redes socials.
Ja penjades. Si els dies del Facebook... No, a veure, són coses que ningú
encara en deix. Però suposo que en Jesús ho deia en el sentit que estan canviant molt les coses i hi ha moltes persones que els està costant molt adaptar-se a aquest canvi. Això sí que és així, eh? Més enllà que després s'escriguin un paper i es conservin les coses i s'imprimeixin.
Abans d'això, abans feies una foto i ara fas 50 fotos al mateix moment, no?
Exacte.
Arriba un moment que tens 2.000 fotos amb l'iPhone o...
Sí, sí. Mai la vida ha estat tan documentada, eh? A qualsevol moment de la vida.
I bones n'hi ha 4, no?
Bones, sí.
Jo et faig la pregunta. On tens els teus calés?
Calés, jo?
Has de la teva empresa.
Sí, jo dedico a la informàtica.
Perfecte, perfecte. On tens els teus calés?
Em sembla que tinc...
És una bona pregunta, aquesta, eh?
A veure, estan ficats de manera...
Contesta. És com un advocat. Totes les preguntes de contestar.
Els meus calés els tinc jo a la butxaca. No. I les deutes les té el banc totalment. Sí, les meves deutes, la hipoteca, tot això, el té el banc, sí.
Per tant, t'estàs parlant de que no hi ha cap suport de paper.
Tu tens tots
els moviments bancaris, no veus ni un paper. I els papers que veus no són rellevants, perquè al final tota la informació va sent directament dels bancs, etc, etc. Per igual, estem en un moment en què al final només traiem en paper el que necessitem. El banc només et treu els papers que has de signar.
Jo diré una cosa, jo crec que estem en un moment bastant irracional. Dins d'uns anys ens quedarem fregits de pensar de com estem treballant. O sigui, jo sé que n'hi haurà algun tipus de formats més. Mira, van arribar un moment que era el DVD, en el qual resulta que es van trobar que d'alguna manera no es podia esborrar el que estaves guardant allà dins, vale? Ara ens hem trobat, per exemple, amb empreses que no estan seguint el procediment que nosaltres estem fent servir normalment de còpies de seguretat, i ja hem guanyat dues empreses que els ha passat que els ha vingut una cosa que es diu no sé què, @mail.ru, que t'encripta tots els fitxers i et fa de tot el que tens en el servidor, et fa un fitxer comprimit, codificat, vale? I ja no poden treballar.
És a dir, dues empreses a les quals els va entrar dins del seu sistema informàtic
una espècie de virus,
vale, que va compactar tots els seus arxius en un únic fitxer, arxiu sol, sí, en un fitxer sol.
I que necessita un fet amb un programa de compressió bo, vale, legal. L'únic que, clar, el que han fet il·legal és que aquests russos, bueno, suposats russos, han exigit pues, has d'enviar un mail, pagar una quantitat i llavors et donen el codi de desencriptació. Vale? Els que tenien els antivirus com Déu mana, jo no vull parlar gaire d'això perquè a vegades em dóna por que qualsevol dia em pugui passar amb una empresa de les que jo estic cobrint, vale? Però de moment no ha passat en cap de les que nosaltres estem cobrint, vale? I ens hem trobat que aquestes empreses no només tenien contaminat el seu servidor sinó les còpies de seguretat i tota la cadena. Perquè l'estat
total... Perquè ho tindrien ja contaminat fa molt de temps, segurament.
No, això ha passat en 3 dies.
Però segur que estàs parlant de coses...
I estan parlant de gestories i tal que tenien això totalment crític per ells.
Però segur que estàs parlant de coses molt bàsiques. Ho dic, hem de suposar que un professional en un determinat àmbit ha de saber que és un antivirus i que l'ha de tenir actualitzat, com la Cristina ha de saber que en la seva consulta ha de tenir el material com l'ha de tenir, perquè és una professional.
Parlant amb la Guàrdia Civil, ens han dit que sobretot ha entrat en empreses molt grans i molt importants i que han tingut de pagar el que li s'ha demanat, perquè, o sigui, justament, a veure, quan tens molta informació el que no pots fer és anar guardant disquets, com si diguéssim,
ja,
CDs,
vale? Sí, no,
normalment es guarda en línia. I ara, segons el procediment que faci servir, resulta que et pots trobar amb el cas aquest. Tu comprimeixen i com en 24 hores consideressin igual quasi totes les còpies de seguretat estan contaminades, vale? Si nosaltres fem altres sistemes...
Però hi ha coses que serà difícil d'evitar, no? Vull dir que no sé si...
No.
De la mateixa manera que aquí tenia un arxiu en paper, se li pot cremar l'habitació i perdre-ho tot.
Saps la típica empresa que tenia tot amb un Dropbox abans que es deia Megablog? Vale? I un bon dia diuen, oi, que està cerrado. I mi informació...
Sí, però clar, qui ho tenia allà ja sabia que s'exposava.
Sí, correcte. Sembla que això, per exemple, del núvol, sembla que sigui una cosa en la qual jo estic d'acord amb, s'ha de fer servir tots els mitjans que tinguem, vale? I les coses que jo, és el que et deia, jo, les meves deutes, si les té el banc, i s'oblida qualsevol dia de la hipoteca, ja, ja em guardo jo algun document per saber quan li dec, vale? I que no em reclami
més. No sé si s'obliden, que s'obliden,
però un dipòsit, ficar-ho en el banc avui en dia, bueno, sí, està bé,
però en una cosa suposo que no, que coincidirem. Si un té una quantitat X al banc i la demana d'avui per demà, no li donaran.
No, perquè no la tenen físicament.
És, doncs ja sabe, és el que acaba de dir Jesús, suposo. Que físicament els diners no els tindràs d'avui per demà.
Bueno, perquè estem en un món que és el que et dic, és molt irracional.
Doncs, no, no, però deixant de banda això...
És el que tenim, ara mateix
el diner no existeixen. Ara, sí, sí. El que dèiem, és que ha sortit en pel·lícules, però jo crec que qualsevol dia pot passar, que ens trobem amb un... Tu imagina't que ara, pel que fos internet, el bloquegessin per un tema d'antiterrorisme.
Però com que començàvem parlant de com estan les coses, la gent paga el comptat, paga amb targeta, paga...
Normalment paguen, clar. No, malament.
Amb ella sí. Ella dentista. Ella
amb
dentista.
Amb tu?
També, perquè no ens deixem que ens dequin.
D'acord.
Clar.
Paguen.
No, és que el que després la opció de les empreses que no estaven pagant correctament, doncs no pots treballar amb elles. I és molt trist, perquè clar, et queda sense moltes empreses importants.
Però ara n'hi ha més que paguen correctament? Més.
Tots els que treballem normalment paguen correctament.
D'acord.
Inclús de l'administració. O sigui,
la gent el que sí que mira són facilitats, finançaments... Vull dir-te que clar, cada cop, abans la gent financiava tractaments ja amb uns preus elevats. Avui en dia, si poden, financien, bueno, lo mínim,
clar,
no?
Clar.
Perquè clar, la gent està molt apurada. Però bueno, paguen. De vegades una miqueta tard... Però,
no, no, per això pregunto si sí, això és també un termòmetre de dir, mira, poden, però paga tothom ara o jo no haig d'anar tant al darrere de com podia anar abans.
Sí,
sí.
Sempre s'ha pagat bé.
Sempre s'ha pagat bé.
S'ha pagat bé la clínica.
Ho estàs preguntant a tres empreses que estan en funcionament.
Sí.
Si li preguntessis a les que han hagut de plegar per culpa que no li pagaven...
Ja estem d'acord, però com que estic preguntant a tres empreses que em diuen que això va una mica millor que fa un any, doncs ja, vaig a preguntar a les tres empreses.
Esclar,
no puc preguntar a una empresa que ha plegat perquè ha plegat, vale, perquè esclar, ja m'ho podria dir ara com fa dos anys això, eh? Per això ho refereixo, és a dir, si aquesta millora també es nota a l'hora de complir. A l'hora de complir, no?
Sí.
Susana, l'agenda.
Repàs d'agenda d'actes de la DEC de propera setmana. El proper dimecres dia 18 a les 9:30 del matí a la DEC Vilanova fem una sessió a DEC amb el títol La teva empresa és negoci. La ponència va a càrrec de Maria Jesús Blasco i Antoni Rui de la consultora, AFCA Assessorament. El mateix dia, el mateix dimecres, però al migdia, fem una sessió del dimecres de la DEC amb el títol Economia, Infraestructures i Desengany a càrrec del professor Germà Bel. Tota l'actualitat d'actes de la DEC, com sempre, a www.adec.cat, on també a l'apartat de formació podeu trobar tot el detall de cursos.
Cristina, gràcies.
Moltes gràcies.
Rodolfo, gràcies. Jesús, gràcies.
Gràcies.
5 minuts i tornem a seguir.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.